L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. En aquest dilluns, en dia 4 d'octubre, destacarem... El ministre d'Indústria no descarta situar el cementiri nuclear a Ascó. Mas reitera l'oposició de Convergència i Unió a la instal·lació del magatzem temporal centralitzat a Ascó, tot i mostrar-se favorable a l'energia nuclear. Ciutadans es compromet a reobrir el debat sobre la prohibició de les corrides de bous la pròxima legislatura. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, reivindica les inversions fetes a l'Ebre. Deltebre i Sant Jaume s'uneixen per celebrar la inauguració del nou pont. Aquestes i d'altres informacions al nostre informatiu.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El ministre d'Indústria no descarta situar el cementiri nuclear a Ascó. El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, afirma que l'opció de situar el cementiri nuclear a Ascó no està del tot descartada. Segons Sebastián, els informes tècnics conclouen que les tres principals candidates, Ascó, Zarra i Llebre, tenen característiques similars, però ha recordat que Zarra, al País Valencià, és l'opció més aconsellada per l'impacte socioeconòmic que tindrà, perquè és una població que no té teixit industrial i el cementiri nuclear serviria per la revitalització econòmica del municipi. Tot i les recomanacions tècniques, el ministre va assegurar que la decisió encara no està presa i, per tant, no hi ha cap opció descartada. Aquestes eren les paraules del ministre.
No hay nada descartado porque los 8 municipios han presentado sus candidaturas y, por tanto, ninguno de los 8 está descartado a priori. Lo que hay es una ordenación, un ranking técnico en función de cuál es el mejor emplazamiento desde esta perspectiva, pero el gobierno no puede ignorar la perspectiva política de buscar el màxim consenso possible.
Miguel Sebastián va admetre que a nivell tècnic la població que hi ha capdavant és Zarra, sobretot per l'impacte socioeconòmic del cementiri nuclear, que seria molt positiu. El ministre va afirmar que es tracta d'una població que pràcticament no té activitat econòmica ni industrial i, en canvi, Ascó té més alternatives. Escoltem les declaracions del ministre d'Indústria, Miguel Sebastián.
Porque el impacto socioeconómico en la zona sería muy positivo porque es una zona donde prácticamente no hay actividad económica, no hay nada de industria, hay mucho desempleo y la zona de Ascó, en cambio, tiene más alternativas. Por eso es por lo que el municipio de Zarra ha ganado técnicamente al de Ascó. Pero esa es la opinión técnica. Luego queda, digamos, la decisión política donde, lógicamente, tiene que jugar mucho el consenso, porque buscamos el máximo consenso posible. Lo cual no quiere decir que el gobierno, llegado el momento, tendrá que actuar y ubicar el almacén donde lo considere más conveniente, porque el almacén es una necesidad para el país.
Tot i això, va afirmar que encara no hi ha res decidit i que l'únic que hi ha és l'assessorament tècnic. Volem arribar al màxim de consens possible, va afirmar el ministre, que reitera que encara no hi ha cap decisió política presa. En relació als terminis, en Sebastián va afirmar que espera poder anunciar el resultat final el més aviat possible perquè el cementiri nuclear és una instal·lació necessària perquè les piscines de les centrals estan saturades i el cost de dur els residus nuclears espanyols a França serà de 60.000 euros a partir del mes de gener. Sebastián espera poder anunciar aviat l'ubicació definitiva. Artur Mas reitera l'oposició de Convergència i Unió a la instal·lació del magatzem temporal centralitzat a Ascó, tot i mostrar-se favorable a l'energia nuclear. El president de Convergència i Unió també va assegurar davant de 500 empresaris i dirigents polítics que reduirà l'estructura política de la Generalitat en un 25%. Manel Ramon ens informa des d'Amposta Ràdio.
Sí, així és. El president de Convergència i Unió, Artur Mas, va reiterar l'oposició del seu partit a la instal·lació del cementeri nuclear al municipi d'Ascó, davant d'un auditori de 500 persones, 500 empresaris i càrrecs institucionals que van assistir el passat divendres a la jornada econòmica del Cresol a Amposta. Allí va argumentar que, tot i la posició favorable de la seva formació, l'energia nuclear, cal repartir els costos derivats del seu funcionament pel conjunt de l'Estat, com és el cas del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. Artur Mas va efectuar aquest pronunciament matisant pocs dies després que tant els líders d'Esquerra com Iniciativa manifestessin la seva oposició al projecte i anunciessin obertament que no s'ubicarà a Catalunya si governen. Artur Mas va recordar que el cost de l'energia nuclear ja està més que sobradament pagat per les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Escoltem a Artur Mas.
D'energia nuclear en el conjunt espanyol, que és aproximadament del 25-30%, quan la nostra població és el 16%. Per tant, el que ha dit Convergència i Unió és de dir, escolteu, nosaltres no som contraris a l'energia nuclear, però quan s'implanta l'energia nuclear s'ha d'implantar d'una manera que es reparteixin els costos d'aquesta implementació en el conjunt de l'Estat espanyol. El que no pot ser és que tot això es fiqui sempre en els mateixos territoris i mai en territoris diferents. No? I aquesta ha estat la nostra posició. Per tant, no ens hi hem oposat perquè estiguem en contra de l'energia nuclear, ens hi hem oposat perquè considerem que cal repartir més equitativament la quota d'implantació de l'energia nuclear en el conjunt de l'Estat espanyol.
Artur Mas, en la seva visita a Amposta, també es va reiterar en el compromís d'aprimar l'administració pública, reduint entre un 20 i un 25% l'estructura política de la Generalitat si arriba al poder. Complementàriament, va plantejar que la societat assumeixi per delegació funcions que actualment són responsabilitat de l'administració, així com deixar de cobrir les vacants que deixen els funcionaris jubilats. Unes propostes que va assegurar permetrien en uns 4 anys una administració més ajustada per un país com Catalunya. En aquest sentit, va manifestar el seu suport a la vegueria també de les Terres de l'Ebre, sempre quan aquesta no suposa un increment de funcionaris i de paperassa. Artur Mas.
Nosaltres, si arribem en el govern de la Generalitat a finals d'aquest any, una de les primeres decisions que prendrem és suprimir entre el 20 i el 25% de tota l'estructura política de la Generalitat. Dic política perquè quan dic el 20-25% n'hi ha alguns que em diuen ara que et vol treure 50.000 funcionaris. I esclar, o no saben de què parlen o tenen molt mala fe quan ho expliquen així, entre altres coses perquè els funcionaris no se'ls pot treure. Són gent que han fet unes oposicions, tenen un lloc de treball, diguem-ne, fixe. No? Quan jo dic reduir un 20-25%, em refereixo a l'estructura política de l'administració. Què vol dir això? Els càrrecs, càrrecs de confiança, personal eventual, número d'organismes, empreses, consorcis, etcètera, etcètera. I fins i tot número de departaments, número de conselleries de l'administració.
Artur Mas va definir un nou govern amb la paraula de les tres As, és a dir, austeritat, agilització administrativa, i també se va comprometre a donar suport als emprenedors amb avals públics i iniciatives empresarials per facilitar els crèdits de l'activitat econòmica per part de les entitats financeres, i va reiterar la necessitat de fer complir la llei per la qual les administracions han de pagar en 30 dies els seus proveïdors. Cal recordar que també va ser present en aquest acte davant dels empresaris Miquel Roca Junyent, pare de la Constitució, que va remarcar que a Catalunya hi ha una important falta de lideratge.
Serveis informatius de Mute.
Ciutadans es compromet a reobrir el debat sobre la prohibició de les corrides de bous la pròxima legislatura. El president de Ciutadans i candidat a la Generalitat de Catalunya, Albert Rivera, va assegurar que la següent legislatura serà la important per al món taurí. Segons Rivera, si el seu partit aconsegueix els 5 diputats que els garanteix capacitat legislativa, presentarà una proposició de llei per modificar i revocar la prohibició de les corrides de bous que entrarà en vigència al 2012. Escoltem el president de Ciutadans, Albert Rivera.
Què passa a partir d'ara? La següent legislatura serà important perquè, si Ciutadans pot fer-ho, presentarà una proposició de llei per modificar la prohibició que fins al 2012 no entra en vigor dels toros. Per tant, tindrem encara un any amb la següent legislatura per debatre, finalment, si els toros es prohibeixen o no. Això només serà possible si Ciutadans, com sembla les enquestes, aconseguir que hi hagi com a mínim 5 diputats, i, per tant, farem un esforç perquè amb aquestes prohibicions i d'altres que s'han posat en marxa aquesta legislatura puguin ser rebatudes i aixecades, si pot ser. No? Per tant, el nostre compromís amb els aficionats als toros és defensar aquesta llibertat, al marge de que cadascú li agradi més o menys anar als correbous, anar als toros o quedar-se a casa.
Tenim un any per reobrir el debat, va dir Rivera, que insisteix en apuntar que Convergència i Unió és la gran responsable de la prohibició i critica la divisió que s'ha creat en el món taurí amb el blindatge dels correbous. Rivera confia en que la nova estructura parlamentària i la pressió social que manifesta el sector de la societat protaurina poden ajudar a modificar la llei. Aquestes eren les seves paraules.
Jo tinc la sensació de que si aquest debat l'obrim el 2011 sense eleccions al davant i amb nous diputats i sobretot amb pressió també, per què no dir-ho, social, que s'ha produït tard la pressió social. Van sortir l'altre dia milers de persones al carrer a la Monumental demanant llibertat, però ho han fet després de la prohibició. S'hauria de fer novament per aconseguir que algú entengui que a Catalunya prohibint les coses no ho viurem millor.
Rivera va participar a la capella fi de temporada del Congrés de Penyes Taurines a Alfara de Carles.
L'informatiu MT, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, reivindica les inversions fetes a l'Ebre, amb l'objectiu de que els ciutadans puguin avaluar la feina feta pels representants polítics durant els 4 anys de legislatura. El Col·legi de Periodistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre va organitzar dissabte un debat públic en el que el delegat del govern, Lluís Salvador, va fer un balanç de l'acció de govern. A l'acte també hi van participar els representants del Parlament que no formen part del govern, Francesc Sancho, de Convergència i Unió, i Joan Bertomeu, del Partit Popular. El debat va començar amb una exposició del delegat del govern plena de xifres, en què va recordar totes les inversions fetes a les Terres de l'Ebre en els darrers 4 anys. Des del pont Lo Passador, inaugurat recentment, fins a la carretera d'Horta de Sant Joan, el desplegament del segon centre de tecnificació del país a Amposta o la recuperació de la memòria històrica, amb la construcció de 6 centres més d'interpretació, entre moltes altres coses. Tot i això, Salvador també va reconèixer algunes mancances, com ara el transport públic, i també va assegurar que el territori necessita més instruments per a reactivar l'economia. Cal incentivar l'emprenedoria i crear un full de ruta, va assegurar. Però tot i reconèixer diverses deficiències i recordar alguns episodis greus viscuts durant la legislatura, com ara l'incendi d'Horta de Sant Joan o la sequera, el balanç del delegat va ser positiu. Una alegria que Francesc Sancho, de Convergència i Unió, va criticar tot assegurant que la gent no està gens contenta i que té moltes queixes. El diputat de Convergència i Unió va rebatre els arguments de Salvador, afirmant que la inversió no ens ha fet més competitius. En la mateixa línia es va expressar Joan Bertomeu, del Partit Popular, que va lamentar la manca de diàleg dels partits del govern amb l'oposició. Però a banda de les habituals visions confrontades dels polítics, el més interessant del debat obert a tothom va ser la interpel·lació directa dels periodistes i representants d'entitats de les Terres de l'Ebre, així com de ciutadans presents a l'acte. A la pregunta de Josep Lluís Mora, president de la Cambra de Comerç de Tortosa, que qüestionava per què no s'ha alliberat els peatges de la AP7 mentre es construeix la variant de l'Aldea, Salvador va contestar que ja fa temps que hi ha converses sobre aquesta qüestió. Mora i d'altres representants socials també van preguntar sobre la situació del polígon Catalunya Sud i el delegat va respondre que s'està treballant per tal d'aconseguir inversions. Un debat en el que no van faltar els retrets d'uns i altres sobre els càrrecs de confiança o sobre la feina feta d'anteriors governs. Hem fet molt, però també queda molt a fer per les mancances del passat, va reivindicar Salvador. I finalment, una reflexió molt encertada d'un ciutadà. La gent no vol anar a votar i això ens fa una molt mala sensació. Deltebre i Sant Jaume s'uneixen per celebrar la inauguració del pont. Després de que el passat dijous el president Montilla inaugurés oficialment el nou pont, els veïns de Deltebre i Sant Jaume es van tornar a plegar ahir diumenge per celebrar una festa popular a dalt de la infraestructura. Fou un acte multitudinari i molt emotiu, amb contínues referències a la transcendència de l'obra que posa punt i final a una reivindicació històrica del Delta de l'Ebre. Deltebre i Sant Jaume d'Enveja van celebrar ahir un acte pràcticament inèdit. Les entitats de cultura popular i els veïns estaven convocats a migdia a dalt del pont Lo Passador, el nou i espectacular pont sobre l'Ebre inaugurat el passat dijous pel president Montilla, per tal de participar en una festa popular d'inauguració de la nova infraestructura. Amb la voluntat de simbolitzar el retrobament i agermanament dels dos municipis, dues cercaviles van avançar paral·lelament des de la riba de Sant Jaume i la riba de Deltebre fins a unir-se a dalt del pont. Amb ells hi havia els dos alcaldes i un convidat d'excepció, el vicepresident del govern, Josep Lluís Carot Rovira, que va escollir les Terres de l'Ebre per celebrar l'últim acte públic com a vicepresident. Demà s'inaugurarà a l'Ametlla de Mar l'exposició fotogràfica Fem Memòria. Aquesta exposició és un recull d'imatges inèdites de la Guerra Civil des de la rereguarda, cedides per particulars i que ens ofereixen una visió diferent a l'oficial. Des de la Cala Ràdio ens amplia aquesta informació Araceli Domínguez.
A partir del dia 5 d'octubre i durant tot el mes es pot visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca l'exposició fotogràfica Fem Memòria, un recull d'imatges inèdites de la Guerra Civil des de la rereguarda, és a dir, són records del conflicte cedits per persones que reflecteixen la història de les famílies, ja sigui al front o a les ciutats, i que suposen una visió diferent a la oficial, a la dels llibres o documentals, més propera, si es vol. L'exposició que porta l'Ametlla de Mar l'entitat Cala Cultura és itinerant per tot Catalunya i per primer cop arriba a les Terres de l'Ebre. Va ser pensada i organitzada pel El Periódico de Catalunya, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Memorial Democràtic. Els tres plegats van fer una crida als ciutadans per demanar-los aquestes fotografies i de les que van poder recollir es va fer una selecció de la que ha sorgit l'exposició. Dani Boquera, tècnic de cultura, ens recorda la importància de fer memòria.
Que hi ha moltes coses encara que es desconeixen. Jo, moltes, sobretot les generacions potser més joves, desconeixen moltes coses i potser no s'arriben a fer una idea del que va suposar una situació com aquesta per els nostres avis, els nostres pares, i jo crec que no es pot oblidar. I hem demostrat d'una manera didàctica i amena pues, el que va suposar, perquè evidentment per la història d'Espanya i de Catalunya en particular va suposar un fet històric que ha marcat molt la nostra condició.
L'exposició, tot i poder ser visitada abans, s'inaugura de forma oficial dissabte 9 d'octubre. La seva presentació va a càrrec de l'historiador local Xavier Figueres i durant l'acte de presentació intervindrà Hortènsia Grau, antropòloga i directora dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, que farà una conferència precisament sobre la memòria històrica. L'horari de visita per a l'exposició és de dilluns a divendres de 10 a 1 pel matí i dissabte de 5:30 a 8:30 de la tarda.
L'informatiu MT, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
La Regidoria de Cultura d'Aldea organitza per als mesos d'octubre i novembre un curs de jota cantada i un curs de jota ballada. D'aquests cursos i del seu inici ens parla des de Ràdio Aldaia Seto Gallego.
Els propers mesos d'octubre i novembre, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea ha engegat dos cursos simultàniament, el curs de jota cantada i curs de jota ballada. En parlem amb Simón Falcó, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Una iniciativa de la Regidoria de Cultura, com sempre, és la d'organitzar cursets culturals i, si pot ser, recuperant la nostra tradició i no més aviat dit recuperant-la, sinó que divulgar-la. És el que estem intentant fer des d'esta Regidoria de Cultura, des d'aquí, des de l'Ajuntament de l'Aldea. La pròxima fita és este curset de jota cantada i jota ballada i que durarà durant els mesos d'octubre i novembre. És un curset adreçat a totes les edats i aquí faig hincapeu sobretot a la gent jove, a la gent jove i de mitjana edat que es vulguen apuntar-se, que puguen vindre a ballar la nostra jota. Penseu que era la jota, el ball típic que els nostres iaios i inclús els nostres pares ballaven, i que seria bo que tothom poguéssim saber com funcionava i com evolucionava.
El preu del curset s'ha estipulat en un preu simbòlic de 10 euros i tindrà una durada de 2 mesos, entre els mesos d'octubre i novembre, al vestíbul de l'Ajuntament de l'Aldea, concretament tots els dimecres. En principi, si no hi ha contraordre, este proper dimecres ja seria el primer dia del curs de jota cantada i curs de jota ballada aquí a l'Aldea.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del temps de la informació esportiva anem en busca dels resultats de la jornada futbolística d'aquest passat cap de setmana. Des d'Alcana Ràdio ens porta aquesta informació Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda. Com és habitual, cada dilluns la recta final d'este temps d'actualitat des de les municipals de les Terres de l'Ebre el dediquem a repassar els resultats futbolístics de la jornada que el passat cap de setmana ens ha deixat resultats, evidentment, referits als equips de les Terres de l'Ebre. I com sempre, comencem parlant pels que militen en una categoria més alta. Enguany a la tercera divisió catalana tenim dos equips del nostre territori, l'Amposta i l'Ascó, dos equips que en aquesta jornada, malauradament, no podien cap dels dos aconseguir de sumar res de positiu. L'Ascó, en el derbi de rivalitat provincial i en el seu desplaçament al camp de la Pobla de Mafumet, caia derrotat per 2-0 en un partit que els d'Ascó van acabar jugant amb 9 jugadors. I tampoc no massa bé li van anar les coses a l'Amposta, que en este cas, en el seu desplaçament al camp del Gavà, una Amposta que presentava moltes baixes en el seu titular, va caure derrotat en un dels camps difícils del campionat, com és el del Gavà, pel resultat de 3-1. Per tant, sisena jornada de campionat a la tercera divisió i l'Ascó, que queda situat en 11a posició, suma 8 punts, mentre que l'Amposta és 17è amb 6 punts. Líder és el Terrassa, que en suma 12. Anem a la primera catalana, on també tenim un parell de representants i en este cas es jugava la cinquena jornada del campionat. I cara i creu per als dos equips del nostre territori. La cara, per dir-ho així, per al positiu, per al puntet sumat pel Tortosa en el seu desplaçament al camp del Montcada, 1-1 van empatar els tortosins, la creu per a la Rapitenca, que jugant com a local i al camp de la Devesa caia derrotada per 1-2 davant de l'Olímpic Can Fatjó. El Tortosa, després d'aquesta cinquena jornada, és sisè a la classificació amb 8 punts, mentre que els enrapitencs en sumen 7 i són 9ens. A la regional preferent, grup segon, quarta jornada de campionat, també dos els representants de les nostres comarques. Molt bo el resultat que el Remolins Bitem aconseguia, en este cas davant del líder, el Viladecans. 2-1 va ser el resultat d'aquesta victòria dels de Remolins. Pel que fa al Roqueteng, també aconseguia de sumar un puntet en aquesta jornada a l'empatar, jugant com a local davant del Pubilla Casas 1-1. Els de Remolins, després, com dèiem, de 4 jornades, ocupen la 8a posició amb 5 punts. També amb 5 punts els de Roquetes són 11ens, en este cas 3 posicions més enrere, degudes al gol a Beraix. Anem a la primera territorial, en el grup 6è, on militen la majoria dels equips del nostre territori. Els resultats que es van donar en aquesta quarta jornada de campionat van ser els següents. Gandesa 1, Torredembarra 2, Salou 1, l'Ampolla 1, Calafell 1, la Canonja 2, Valls 1, Cambrils 0, Jesús i Maria 3, Aldeana 0, la Sénia 3, Ulldecona 0, Alcanar 0, la Cava 1, Jesús Catalònia 1, Nàstic B 1 i Cambrils Unió 2, Campclar 2. Líder, el Valls amb 10 punts, seguit de la Canonja, Nàstic B i la Cava, que en tenen 8. A la segona territorial, grup primer, els resultats van ser Masdenverge 0, Roqueteng B 2, Benifallet 1, Corbera 1, Mora la Nova 1, Horta de Sant Joan 3, L'Ametlla 3, Camarles 3, Deltebre 1, Santa Bàrbara 1, Pinell 5, Alcanar B 0, Vilalba 0, Batea 1, Amposta B 1, Flix 1 i Olímpic de Mora 2, Perelló 0. Després de 4 jornades, empat al capdavant de la classificació, 3 equips sumen 10 punts, com són el Pinell, l'Olímpic de Mora i l'Amposta B. I acabarem amb els resultats del grup 20è de la tercera regional, que van ser els següents. Tivenys 1, Campredó 0, Benissanet 1, Catalònia B 0, Godall 3, Ulldecona B 1, Tivissa 1, Atlas de Tortosa 3, Sant Jaume d'Enveja 5, Arnes 0, Jesús i Maria B 3, La Cava B 1, Ginestar 3, Remolins Bitem B 1, Torre de l'Espanyol 0, La Galera 2 i Aldeana B 0, Rasquera 3. Líder, el Sant Jaume d'Enveja, amb 12 punts.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
El Santa enguany també té futbol femení. És la primera vegada en la història del club que el Club de Futbol Santa Bàrbara tindrà un equip femení en competició. L'iniciativa ha estat de dos veteranes jugadores del poble que ja van jugar en altres equips, entre ells el Tortosa. Des de la Plana Ràdio ens porta aquesta informació el nostre company Josep Roig.
Doncs sí, el Club de Futbol Santa Bàrbara enguany, per primera vegada en la seva història, compta també amb un equip de futbol femení. La iniciativa de competir també a la Lliga Femenina de Futbol a les Terres de l'Ebre ha estat de Maite Arasa i Noelia Ontanyón, dos reconegudes esportistes planeres que han competit ja amb altres equips de la demarcació com el Tortosa i que enguany decidien formar també equip al seu poble després d'haver estat un temps sense jugar. Ho explicava Noelia Ontanyón.
Maite també feia molt de temps que no jugava i ara que ja pues, havia organitzat la seva vida i tot això ja estava més, tot més calmat, pues, va voler tornar a reemprendre el món del futbol. I sempre li feia molta il·lusió poder construir un equip aquí al poble. I mira, pues, entre bandos, entre dient cap aquí i cap allà, pues...
Doncs després de la difusió que se'n va fer pel municipi de la iniciativa de formar un equip, lo cert és que, segons seguia explicant Noelia, la iniciativa va tindre o ha tingut força èxit entre les fèmines planeres, encara que en un principi la convocatòria va tenir poca repercussió. Lo cert és que finalment el primer dia d'entrenament es van presentar 25 noies al camp.
La veritat és que Maite va fer un bando o dos per a concretar alguna reunió i la veritat és que es van presentar molt poques noies i estava una mica preocupada perquè, claro, tenia que inscriure l'equip i no sabia com aniria. I fa diu, bueno, li va dir a César, fa diu, inscriu-lo i a veure què passa. I el primer dia d'entrenament i quan ja es va tindre que parlar i tot, buf, va resultar que n'érem 25.
La Lliga de Futbol Femení a les Terres de l'Ebre és en la modalitat de futbol 7 i segons l'esportista planera és una lliga complicada perquè hi participen 15 equips i encara que el començament no els ha estat massa favorable a l'equip planer, lo cert és que les derrotes han estat davant d'equips tan potents com la Cava o el Tortosa. Tot i això, explicava que hi ha moltes ganes i l'equip està il·lusionat en fer un bon paper.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquesta matinada i primeres hores d'aquest dilluns ha començat amb cels tapats i amb aquestes precipitacions que han deixat alguns registres doncs, una mica més significatius cap a les comarques de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, a l'Urgell, Berguedà, Garrotxa, també a l'Empordà. Bandes de pluges que ens han anat creuant d'oest cap a est, algun dels registres, per exemple, 17 litres a Viella, 12 a la Seu, a Setcases 22 litres. Aquestes precipitacions, tot i que aniran a la baixa, encara cap a punts del Pirineu, Prepirineu, amb cels tapats, i també cap a comarques de l'interior de Barcelona i de Girona, comarques del nord-est, es poden repetir durant les pròximes hores i també durant la tarda. Tot i això, es van obrint clarianes molt ràpidament, degut a aquest vent de mestral per ponent i pel sud, i les temperatures, tot i que a primeres hores les temperatures han estat més altes degut a aquests cels tapats, les temperatures que registraran aquest matí seran les més altes en moltes poblacions que les que registrem durant tot el dia, ja que els termòmetres de cara a les pròximes hores aniran cap avall. Per més informació, al 3cat24.cat.
Fins aquí el nostre temps d'informació. Ens desitgem que va ser molt bon dia i ens retrobem demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.